quan falten 18 minuts perquè sigui la una del migdia, saludem el nostre expert en ciència, el doctor Salvador Massip, doctor en medicina molecular. Ja sabeu que dirigeix el seu propi, o potser no ho sabeu, ja us ho explico jo, el seu propi laboratori d'investigació a Leicester. Salvador.
Hola, bon dia, com estàs?
Bon dia i contenta de veure't aquí al costat, perquè ja m'ha explicat moltes vegades que ell normalment és al Regne Unit, fem la secció a distància, no ens veiem les cares i en canvi... Avui sí, avui el tinc aquí a tocar, li puc tocar la maneta. Avui parlem de medicina regenerativa, Salvador.
Sí, a veure, és un tema molt interessant i crec que ha sortit unes notícies últimament als diaris que potser estaria bé comentar i explicar una miqueta què és la història aquesta de la medicina regenerativa, que podria ser un avanç molt important en la ciència d'aquest segle i en com tractarem algunes malalties. Bàsicament, la idea, o sigui, el que ha passat ara és que, si heu llegit els diaris últimament, és que a França han endurit les lleis pel que fa a les investigacions amb cèl·lules mare. Estan limitant molt l'estudi amb cèl·lules mare.
Per temes ètics.
Sí, sobretot temes ètics és el gran problema. I ara veureu la relació que té això amb la medicina regenerativa, no? De fet, això, alguns experts francesos estan inclús plantejant emigrar de França per anar a investigar altres països on les lleis siguin més suaus.
Per exemple, aquí.
Per exemple, a casa nostra.
Aquí es pot fer una bona investigació en aquesta matèria,
eh?
Hi ha bons professionals.
Tenim grups molt importants en aquest país treballant en cèl·lules mare.
Explica'ns què és la medicina regenerativa. A veure.
La idea, sobretot, principal seria una mica com fabricar peces de recanvi en el laboratori, no? Per exemple,
pel cos, per nostre cos.
Pel nostre cos. Suposa que una persona està malalta i no li funciona doncs, el fetge o el ronyó o el cor o el que sigui, no? Tu fas en el laboratori, usant cèl·lules mare, construeixes aquest òrgan que li fa falta i el trasplantes. Clar, l'avantatge que té això seria que no haurien de dependre dels trasplantaments com fins ara.
Però això és ciència ficció, no?
En aquest moment,
clar, sí. Jo imaginar-me que creen en un laboratori un cor... o sigui, especial per mi, específic per mi, això no es pot fer encara.
És ciència ficció, sí, però no estem tan lluny, com sembla. De fet, ja hem començat a tenir alguns exemples d'això. Tenim ratolins, per exemple, s'ha aconseguit generar un ull. Les parts d'un ull.
Fa molta angúnia, això, eh? O sigui, han generat un ull de ratolí en un laboratori, eh?
Sobre un plat de cultiu, han fet tots els teixits més importants de l'ull, estaven ja allà.
Però...
un tros d'un pulmó, per exemple, també, en el laboratori. En cas dels humans ja s'ha fet, ja s'han construït bufetes, uretres i fins i tot tràquees en el laboratori. Són òrgans en aquests que citem relativament senzills, no tan complexes com podria ser un fetge o un cor. No?
Però escolta'm una cosa, és que jo ara em situo. Laboratori, hi ha unes cèl·lules mare, no? Mm-hmm. Que es deixen allà en un cultiu. I aquestes cèl·lules, o sigui, què es fa perquè comencin a fabricar elles, perquè elles estan allà. O sigui, no comencen a organitzar-se a dir anem a fer un ull de ratolí.
Sí.
Com ho fas, això? No sé si és molt complex d'explicar.
És molt complex. Expliquem primer potser el concepte de què és la cèl·lula mare, que més o menys tots tenim una idea, però a vegades no està molt clar. No?
Vinga, aclarim-ho.
Les cèl·lules mare són les cèl·lules inicials. Quan comencem amb un embrió, principalment el que tenim són cèl·lules mare. No? Són les cèl·lules que són capaces de fabricar, generar, convertir-se en qualsevol altre tipus cel·lular. És a dir, a partir d'una cèl·lula mare pots tenir doncs, una cèl·lula de l'ull, del pulmó, del fetge, el que faci falta. El truc és com tu dius, com li fas, com la convences
com li dius,
perquè vagi cap allà.
Tu ara vull que et converteixis en un ull.
Exactament.
O en un pulmó.
I això és el que és complicat. Quan parlem de teixits relativament simples, és fàcil. Se saben, en alguns casos, quines substàncies químiques li has de donar a la cèl·lula perquè es vagi cap allà on tu vols. Ara, quan estem parlant de construir, per exemple, un pulmó que té una estructura tridimensional o un cor, aquí caldria una mica més de feina. Caldria donar-los, per exemple, en el cas de la tràquea ja es va fer així, perdoneu, és donar-li una estructura al voltant de les quals les cèl·lules mare puguin anar creixent i formant aquest òrgan.
Ah, es fa com un...
Com un
motllo.
Exacte, un motllo, i a partir d'allà...
I aquí es col·loquen les cèl·lules mare i es van reproduint. Mm-hmm. Però clar, han de fer diverses capes, Salvador.
Sí, clar, és molt complexa. Per això en aquest moment és ciència-ficció, però estem ja veient els primers... Home, el fet que haguem aconseguit un tros de teixit de pulmó de ratolí funcionant en un plat de cultiu, ens fa pensar que en el futur podem anar cap a aquesta direcció de crear òrgans o trossos d'òrgans en el laboratori
I
per poder trasplantar.
Creix sol? És que quina angúnia. Tu vas veient, o sigui, te'n vas a dormir i el dia següent veus...
Mira, ja tinc un fetge aquí.
Calla, que va agafant forma, això.
Sí. Una mica és
això. Així? Sí.
Pensa, les cèl·lules mare estan dividint-se constantment, reproduint-se i va creixent i va formant-se. Si li dones una estructura al voltant de la qual puguin créixer, haurien d'anar a poder doncs, fent un òrgan.
Clar, el problema ètic és que les cèl·lules mare de més qualitat surten dels embrions.
Exactament, aquí és on tenim el gran problema i el gran dilema que hi ha hagut fins ara amb la investigació en medicina regenerativa, que no està progressant tan ràpid com podria ser, perquè el fet d'aconseguir cèl·lules mare implica haver de destruir embrions.
Perquè les trosses, directament.
Bàsicament, sí. O sigui, atenció que quan estem parlant d'embrions, en aquest cas estem parlant de fases molt inicials, o sigui, embrions de dies, que són bàsicament una pilota de cèl·lules. No, no us imagineu ara allò un embrió amb cara i ulls i mans. Estem parlant realment d'una bola de cèl·lules. Però èticament alguna persona tenen realment problemes ètics amb això, de si realment es pot fer o s'hauria de fer.
De moment, Els experts diuen que l'única manera de fer això seria a través de la clonació.
Sí, aquí hi ha un altre problema, un altre problema ètic més.
Això sí que ja fa molta por, Salvador.
Clar, estem parlant, pensem una cosa, quan al cap i a la fi estem parlant de fer òrgans per transplantar, no?
Sí.
I el transplantament, tots sabem que tenia un problema important, és el rebuig del transplantament, no? Perquè quan tu fiques una cosa estranya dintre un cos, el primer que fa el cos és intentar fer,
eliminar-la. Això fora.
No? Doncs això passaria el mateix. Si tu construeixes un cos en el laboratori a partir d'una cèl·lula mare d'un embrió, doncs quan les transplantessis el cos intentaria fer-ho fora. El truc per evitar això seria que aquestes cèl·lules les reconeguessin com a pròpies, i per fer això haurien de posar-hi el nostre ADN dintre les cèl·lules. Fins aquí, sobre el paper, està molt bé, no? Agafem una cèl·lula mare, li posem el nostre ADN dintre, fem un embrió, agafem les cèl·lules mare i les trasplantem, fem l'òrgan, el que sigui. Clar, però això, si penses a fons, és el que dius tu, això és la clonació. Si aquest embrió no el matem, diguéssim, no traiem les cèl·lules per fer aquest òrgan que estem construint al laboratori, si el deixem créixer, acabaria quedant una persona.
Clar.
I aquesta persona seria una còpia genètica de la nostra.
No.
Llavors, clar, aquí estem...
això fa molta angúnia.
Estem en un altre punt molt, molt complicat.
Però, escolta'm, cèl·lules mare, en el nostre organisme no tenim cèl·lules mare?
Molt poques, els adults en tenim poques, en queden algunes. A veure, les més clàssiques són les del moll 2.
Exacte.
Aquestes les coneix tothom.
El moll 2?
Clar, però aquestes cèl·lules ja no són tan perfectes com les dels embrions. Les embrions, una cèl·lula mare d'embrió es pot convertir en qualsevol cosa. Les de moll 2 estan ja dirigides, estan una miqueta més endavant, no estan dirigides a generar cèl·lules de la sang només.
I quan agafen, per exemple, el cordó umbilical, saps això que hi ha gent que ho porta a bancs i tal, i se'l guarden allà?
Sí.
D'aquí sí que se'n podrien extreure aquest tipus de cèl·lules mare?
Aquesta és una alternativa, per exemple, dels embrions, és treure cèl·lules mare del cordó umbilical.
I és de qualitat?
I són de tanta qualitat com les de l'embrió. Clar, però el problema és que algú ha d'haver pensat en guardar-te el cordó umbilical. Que
no, per nosaltres
aquí, ja no serveix això.
Ja no, però aleshores tu sí que recomanes, per les persones que tenen fills ara, de cara al que pugui passar en un futur. És que ja, clar, això costa uns diners, cal una inversió.
Exacte.
Hi ha molt de debat, també. Hi ha gent que diu, val la pena, i hi ha gent que diu, escolteu, no val la pena perquè són bancs públics, qualsevol persona pot agafar, etcètera, etcètera.
Hi ha públics, hi ha països que els tenen privats.
Que els tenen privats.
No,
tu trobes aconsellable?
És molt difícil de dir sí o no, perquè estem parlant d'una aposta de futur, no? És molt difícil dir, inverteix aquí tants diners al mes, perquè una cosa que no saps si mai podrà servir per res. I ara veurem una alternativa que podria haver-hi al cel·lula mare que faria que tot això del cordó umbilical no fos necessari. Llavors és molt difícil dir sí o no. A veure, no, tampoc puc dir que no, perquè en el meu cas jo he guardat el cordó umbilical del meu fill.
Tu ho has fet.
Però ho he fet, ho reconec d'una forma més passional que raonada, perquè el que és cert és que d'aquí uns anys no sabem si això realment no servirà per res. Perquè el que s'està intentant, doncs, des de fa molt de temps, és trobar una alternativa a tot això d'haver de clonar, de
clonar embrions. Tota aquesta complicació,
és molt complex. Èticament i tècnicament, o sigui, perquè en aquests moments això de la clonació que estem parlant ni tan sols és tècnicament possible, perquè encara no hem trobat la manera de fer-ho. Llavors això va passar fa uns quants anys, que un científic japonès que es diu Shinya Yamanaka, que també potser heu sentit el seu nom perquè ara fa un parell de setmanes li van donar aquest premi de Fronteres del Conocimiento, del premi del BBB, i el que va fer és que va descobrir que agafant una cèl·lula qualsevol del nostre cos, i això és l'important perquè d'aquestes en tenim moltes, si li dones una combinació adequada de substàncies químiques, la pots convertir en una cosa molt semblant a una cèl·lula mare. I això seria la solució a tots els problemes, eh?
Això són les cèl·lules IPS.
Exacte, les cèl·lules induïdes, o pluripotencials, o pluripotencials induïdes, o IPS.
Però... un
paro,
això.
Sí, paro,
clar. Les grans esperances eren enormes, no?
Sí, de fet, això va ser una revolució quan va sortir, i realment aquest senyor ha anat acumulant molts premis perquè ha sigut un descobriment molt
gran
important.
Avenç.
Seria una gran solució si poguéssim fabricar cèl·lules mare a partir de qualsevol cèl·lula, però els primers experiments, per exemple, ara fa unes setmanes es va fer veure els primers resultats d'intentar, doncs això, amb un ratolí, aconseguir les cèl·lules d'aquestes IPS i tornar-les a trasplantar en el ratolí, fent això que hem de regenerar en algun òrgan, no? I es va veure, doncs, que el ratolí, tot i que aquestes cèl·lules tindrien el seu ADN i haurien de ser reconegudes com a pròpies, el ratolí, el sistema immunitari del ratolí les atacava i les intentava destruir.
Mm.
Per tant, hi ha alguna cosa que no entenem encara aquí. Hi ha alguna cosa que no sabem molt bé què està passant.
El cos diu, aquí m'esteu intentant fer passar...
Hi ha alguna cosa estranya que no és meu. Per tant, o sigui, sobre el paper pot ser la solució del futur. Realment podem tenir, arribar algun dia que podem tenir, doncs, al laboratori un banc d'òrgans en els quals podem anar trasplantant els que es vagin fent malbé, però encara hi ha molts, molts, molts problemes tècnics. La medicina regenerativa jo crec que és una de les promeses del segle XXI de la medicina, però estem encara bastant, bastant allunyats.
Ara hi ha esperances que es puguin fer grans coses en el futur. Ara parlem del científic del mes. Jo sóc incapaç de pronunciar això. Dirk Jan Oudtshoorn.
La veritat és que jo tampoc, no sé. Suposem que és així, sí.
És holandès, per tant, no sé com es pronuncia bé això.
Aquest del doctor Oudtshoorn, jo crec que mereix el títol de científic del mes per un estudi fabulós que hem publicat aquestes fa unes setmanes sobre l'impacte que té l'olor en la manera que té la gent de lligar amb una discoteca. Atenció.
L'olor, perdoneu, l'olor és molt... jo no sé què explicaràs ara. L'olor és molt important. Pot tirar enrere o dir, que bé color aquesta persona. Però no va per aquí, no?
Això sembla, no va ben bé per aquí, però sembla que els científics estan demostrant això.
Això és molt obvi, a veure.
El que vam fer, jo crec que això és pel qual es mereix el premi, la barra que va tenir una mica el doctor Oudtshoorn, de demanar al seu equip de científics que anés a les discoteques d'Holanda, d'Amsterdam, amb uns ambientadors, amb uns espais ambientadors, no? I tenien tres olors diferents, aigua de mar, a taronja o a menta. I discretament, doncs, anaven ruixant tota la discoteca amb això, amb aquests olors.
Científics seriosos, investigadors. Amb els esprais.
Suposo que no anaven amb la bata blanca perquè no se'ls veies tant, no? Però suposo que és un estudi seriós, això.
I què? Els resultats?
Després el que feien és passaven, filmaven i feien fotos a la gent que anava ballant, a veure si canviaven els seus comportaments, i després els passaven un qüestionari, no? Els preguntaven una sèrie de preguntes. Llavors, el resultat va ser que sí, doncs, que qualsevol d'aquests olors, o sigui, qualsevol d'aquests esprais funcionava molt bé, i el que feia era que feia que la gent estigués més contenta, ballés més, es llencés més a lligar, que això és important, o sigui, quan sentien la bona olor, la gent es veia que tenia més possibilitats de lligar.
Però no són olors molt seductores.
No,
no estem parlant ni...
No. No, ni afrodisíacs, ni res. Aigua de mar.
Aigua de mar, perdona, l'aigua de mar no ho acabo de veure, però mira, escolta'm, aigua de mar i menta.
Sí. No,
curiós, eh?
Jo suposo que per tapar l'olor de suor que fa la discoteca normalment
és
suficient.
És que això és el que tira enrere.
A més, és important també que feia que la gent consumís més alcohol, que això per les discoteques suposo que és important.
Ui, quin perill. A partir d'ara discoteques, totes amb olor de taronges i mentes, ja ho veig a venir,
jo
eh?
Jo crec que sí, jo crec que això hauria tots els empresaris que tenen discoteques haurien de pensar-ho i començar a aplicar-ho, perquè sembla que té molt d'èxit.
Ara fem el rànquing del mes.
Número 5. Entren en vigor a Europa les noves lleis per regular els remeis tradicionals.
És important, això, eh?
A mi, jo sempre, altres vegades ho he comentat en aquest programa, a vegades es venen coses que diuen que serveixen per això o per allò, i al cap i al fi són un grapat d'herbes que no fan res, no? Però com fins ara no hi havia cap norma que ho regulés, això, un podia dir, doncs aquesta pastilla et farà ser més aprimar o serà fent viure més, no? Ara, finalment, hi ha passat unes lleis, finalment, que ja tocava, que tothom que diu això, encara que sigui una herba, que no sigui un fàrmac com a tal, ha de demostrar-ho. Per tant, a partir d'ara se suposa que no, hi haurà menys enganys.
Aleshores, què? S'hauran de fer investigacions científiques. Exacte. Per demostrar, però els herbolaris, no.
Clar,
sé...
No ho faran, i llavors no podran vendre aquests productes, que jo crec que és l'objectiu, és no vendre res que no sapiguem, que no haguem demostrat que realment serveix per alguna cosa.
Pues això implica que hi haurà herbolaris, o sigui, si han de començar a fer investigacions científiques per demostrar que la farigola... Sí. A veure, hi ha plantes d'aquestes que sí que tenen un ús medicinal,
que
s'ha demostrat al llarg dels segles.
I tant com sí.
Però clar, no sé si hi ha estudis científics que corroborin l'ús medicinal de totes aquestes plantes.
Sí,
s'ha fet molta investigació.
Aquesta llei va sobretot a aquesta gent que...
A productes miraculosos.
Que envasa els productes així, d'una pastilla envasada i diu, mira, això és miraculós i això fatal. Això és el que hem d'evitar.
No tant els herbolaris. Molt bé, més.
Número 4. Les farmacèutiques es comprometen a rebaixar els preus de les vacunes per als països en desenvolupament.
És una gran notícia, aquesta.
De tant en tant en fan alguna de bona,
doncs,
també, les farmacèutiques, s'ha de dir. Això, tot això és gràcies a la pressió que fa una ONG que es diu Gavi Alliance, que és que té seu a Ginebra, i depèn una mica de les Nacions Unides i tot això, que el que fan és incentivar la vacunació a tots els nens que viuen en zones pobres, no? I es calcula que entre el 2011 i el 2015 hi haurà un increment de 6.800 milions de dòlars invertits en aquest tema. I paren gràcies a empreses com Glaxo o Merck, que han promès rebaixar vacunes, per exemple, contra el rotavirus, que causa bastants infeccions i problemes a països en desenvolupament, o la vacuna contra el papiloma, han dit que la rebaixaran fins a un 70%.
És molt,
Que és molt, és una xifra molt important, sí.
No, és molt bona notícia.
Número 3. Inventada la primera pell sintètica per robots.
Angúnia, una altra vegada. Jo tinc angúnia quan sento aquestes coses. A veure, pell sintètica per a robots.
Sí, no sé bé el que penses, però això és una forma, clar, si tu estàs creant un robot i vols que tingui una... A part de l'aparença humana, que pugui interaccionar una mica amb el seu entorn, necessites que hi hagi una mena de comunicació, no? Alguna cosa que permeti, doncs, rebre impulsos com la calor, doncs, el tacte, aquestes coses. I han fabricat una mena d'això, una pell que té una sèrie de sensors infrarrojos i de temperatura que permeten al robot rebre aquestes dades, integrar i reaccionar. Per exemple, doncs això, si s'acosta una flama, doncs el robot pot allunyar, diguéssim,
no és aparença un pell amb aparença humana, que això de fet ja es fan pells com tipus làtex i que són molt reals,
En aquest cas era més de cara a la funcionalitat de la pell, la funció aquesta de comunicar-se amb l'entorn. Aviat tindrem robots i cada cop més aspecte més humans i que es comportaran més com nosaltres.
I atenció a les dues últimes notícies d'aquest rànquing.
Número 2. S'ha trobat el motiu pel qual els ocells són infidels.
Primera notícia. Jo, clar, això de la infidelitat dels ocells no es comenta gaire. En principi, el reina animal...
N'hi ha, la infidelitat és bastant...
N'hi ha.
Bastant
els pingüins, s'ha comentat... Sí. Bueno, hi ha races que són més infidels que d'altres,
sí,
no?
Sí, sí,
n'hi ha
sí.
que, escolta, hi ha animals que viuen en parellars tota la vida. Mm. Els ocells són infidels en general?
Fins i tot els capitals que viuen en parelles veu que sí que tenen un cert punt d'infidelitat. Estem parlant, en aquest cas, s'ha descobert uns ocells australians que es diuen diamants clapats, que després d'uns estudis s'ha deduït que existeix un gen de la promiscuïtat. Això no l'han trobat encara, però segons aquests estudis que hem fet en aquests animals, diuen que ha d'haver-hi un gen que defineixi això. Perquè, clar, la promiscuïtat s'explica molt bé pels mascles, no? Els mascles, com més femelles fecundin, doncs més fills tenen.
Clar.
Però les femelles no li representa cap avantatge, perquè només poden tenir un fill, sigui del mascle que sigui, no? Llavors, el fet que hi hagi femelles d'aquests ocells que siguin terriblement promiscues és una mica un problema així, evolutivament no té molt sentit. I després d'uns estudis han arribat a la conclusió que els ocells promiscus passen el gen aquest de promiscuïtat als seus fills i filles. Per això les filles també...
Van tots! Escolta'm, vine!
Per això van sentant...
Vine cap aquí!
Són molt alegres, aquests ocells, mascle i femella, estan tots contínuament enganyant-se els uns als altres. Sí.
Doncs veurem què passarà. Escolta'm, farem una cosa. Només deixarem l'anunciat, perquè ara haurem d'acabar aquí, que hi ha una pausa per la publicitat i després les notícies, de l'últim... O sigui, del número 1 del rànquing, és boníssim i, el Salvador, tu et quedes aquí perquè a la propera hora ens ho expliques. Atenció a l'anunciat, eh? Diu...
Número 1. Descobert un insecte que fa música amb el penis.
Fa música amb el penis. Això no és broma, eh?
Sí, és real, sí.
Estudiat científicament. Et quedes amb nosaltres?
Sí, en parlem.
I després de les notícies ens expliques quin insecte és... I no sé com té el penis, però per fer música, escolta, com s'ho fa, sincerament?
Ho descobrirem després de les notícies.
RAC 1.
Quedava la millor part del rànquing. Bé, totes les notícies que hem fet amb el Salvador Massip avui en la secció de ciència han estat interessants, però és que aquesta realment era molt curiosa. Recordem-ne l'anunciat per si acaba de posar en marxa la ràdio.
Número 1. Descobert un insecte que fa música amb el penis.
T'escolto amb molta atenció. A veure, quin insecte és?
Jo no sé com fan això, que aquestes investigacions tan interessants que fan aquesta gent com la de la discoteca o els... Jo, en canvi, al laboratori tot el dia treballant amb cèl·lules, no aconsegueixo que em paguin per fer aquesta mena d'anar a mirar els penis als insectes, que segur que ha de ser molt divertit.
Quin insecte
veure,
és?
Això és una cosa que es diu Micronecta Scholzi.
O sigui, per començar és mini.
És molt petit, sí.
Micronecta ja sona a tamany molt
petit.
És
una mena d'escarabat i fa un parell de mil·límetres, o sigui, realment és molt petitet. I el penis que deu tenir,
com li veus el penis a un escarabat de 2 mil·límetres?
Com una lupa molt grossa. Atenció, que la mida no és l'important en aquest cas, com veureu, perquè amb el penis tan petit fa molta feina aquest escarbat. El que fa és que el que hem descobert és que per atreure les femelles, l'escarbat frega el penis aquest microscopi que té contra una regió que té la panxa ondulada, i aquest fregament doncs produeix una mena de música.
Ell s'autofrega amb uns moviments pèlvics, imagino, no, per imaginar-nos-ho.
Si traiem un vídeo per ensenyar els moviments pèlvics que estàs fent ara. Per...
Millor que no.
Bueno, us imagineu la mena de moviments pèlvics.
Sort que no hi ha el Víctor per aquí, però diríem, ell amb els seus moviments frega i allò fa soroll.
Sí, perquè es veu que té una zona que deu ser ondulada, com fregar una mica, com un pal contra una cosa així ondulada.
Amb una ampolla d'anís del mono.
Seria la mena d'anís del mono, perquè em sembla la idea. El que és més impressionant és que aquest bitxet de 2 mil·límetres fa un soroll amb el penis, fa un soroll de 100 decibels. I perquè us feu una idea, això és comparat al soroll que fa una orquestra sencera si estiguessis de primera fila escoltant-lo.
Perdó?
Sí, sí.
Amb el penis?
Amb aquest penis microscòpic que té. Sí, la música realment és molt alta, la música que fa amb aquest penis. Sí.
I com és el so? Se sap o no? Si és agut, greu, ric-ric, o sigui...
Una cosa així, una mena de ric-ric.
Ric-ric, eh? Sí, i això és per atreure les femelles?
Sí, home, clar, ho fa tan fort...
Home, allò, escolta'm, et deu deixar sort, pobra.
Les deu deixar més sordes que cap altra cosa, sí. Doncs això, si vas tu passejant un dia pels boscos que hi ha aquests animalets i sents aquest un soroll molt intens, doncs és un escarbat que s'està fregant el penis a la panxa.
Absolutament genial.
Fascinant, oi?
Fascinant. Salvador Massip, com sempre, ha estat un plaer. I fins d'aquí... No, ara ja estem més de juliol. Al setembre.
Vacances, no? Fins al setembre, doncs.
Al setembre, efectivament. Adéu-siau, bon estiu.
Adéu.